Va, més coses. 9 i 43, són les 4 i 43. Durant el mes de novembre, el Consell de Formentera ha organitzat el curs d'història de Formentera que enguany està dedicat al període de la història del despoblament, és a dir, entre els segles XIV i XVII. Un dels episodis més remarcables d'aquella època és la batalla naval que un 25 d'octubre de 1529 va tenir lloc a la badia de Salga, a Sespalmador, entre una esquadra cristiana capitanejada per l'almirall Rodrigo de Portuondo i una altra dirigida pel corsari algerià Aydin Reis, també anomenat Drup el Diable. L'enfrontament es va saldar amb una desfeta de l'esquadra de Portuondo i una victòria dels corsaris. Aquest serà el tema principal que avui abordarà la investigadora Anna Colomar Marí en la sessió d'aquest vespre del curs d'història. La cita, recordam, és de 19 hores a 20:30 a la sala de plens del centre de dia al costat de l'hospital. Anna Colomar Marí, molt bon dia i benvinguda a Ràdio Illa.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè per atendre'ns. A veure, primer de tot, li pregaria que ens fes una mica de context. O sigui, què hi feia Drup el Diable en aigües de Formentera l'any 1529? Per què aquesta, diguem-ne, persecució de Portuondo? Què feia per aquí una esquadra cristiana amb ganes de donar caça als corsaris? Quin era el moment històric en ple segle XVI?
Sí, sí, perquè realment no ens van trobar per casualitat. Hi ha una sèrie de fets que es van produint, i és que en Cachidiable estava en la seva flota aquell estiu, l'estiu del 29, per costes, diríem, llevantines, a veure si podia capturar algun vaixell per fer esclaus, llavors vendre'ls, vull dir, fer una mica de negoci que feia amb allò. Fins i tot també per portar algun morisc que volia sortir de la península i volia també emigrar cap a les terres del nord d'Àfrica, que també era una cosa llavors molt corrent.
Clar, recordem, tant, 1500, només una cosa, recordem, 1529, els moriscos i jueus expulsats de la península.
Perfecte, això mateix, això mateix. Hi ha diferents pragmàtiques que els obliguen cada vegada, diríem, a convertir-se en el cristianisme, i que a poc es van un poc estretint i molts d'ells pues, decideixen emigrar cap a Barbaria. I això ho fan en sus corsaris, que hi ha barbarescos del nord d'Àfrica que fan aquests viatges, a canvi també, clar, els paguen. En Cachidiable cobrava per cada un 10 ducats. Llavors era un negoci. També va aprofitar, però, per fer més captius cristians i assaltar tota aquella zona una zona d'Alacant per burla i per cent. I clar, això van comunicar això en Portuondo, que en aquell moment estava per Salou, i ell va sortir pues, al darrere a veure en un principi si podia recuperar alguna cosa d'esbotí. En un principi, si van preparats, era una flota de guerra, clar, van preparats per la guerra, però sí que es va que en un principi el que es feia era tractar els botins, diríem, tractar els botins, perquè eren persones i valien sous, i eren esclaus, eren cristians que llavors portaven en els mercats, i en principi era això, però acaba malament.
A veure, per fer-nos una idea, aquesta flota de Portuondo, quantes embarcacions comptava, i cada una d'aquestes embarcacions, per fer-nos una idea, com eren, més o menys? Em refereixo a tripulació, claro, sí. Metres, línies de canons, o com anava això?
Així, anaven en galeres, i la flota de Portuondo portava 8 galeres i 2 bergantins. Les galeres eren els vaixells que llavors utilitzaven, estan parlant del segle XVI, que llavors utilitzaven, diríem, per diguem, l'armada i els corsaris. Era un tipus de vaixell que necessitava molta tripulació, com és natural, perquè anava a rems. Llavors, la major part de la tripulació era el que li deien la xurma, que era el cos de rems, perquè també portava 2 veles, però realment la maniobrabilitat i la velocitat li daven a remés. I les de Portuondo, la grandària, diríem, de la galera, es mireix una mica per les bancades, no? Per les bancades de rem que tenen a cada costat. La de Portuondo, que era la capitana, que li diuen, era la més grossa, la galera més grossa, la galera bastarda, que li diuen, i era de 26 bancs per banda. Claro, penseu que cada banc llavors haurà de portar tres, com amb aquestes dimensions, uns tres remadors, no? Tres persones, tres homes en els rems. Les altres eren més petites, però arribaven a 22 bancs per banda. I el bergantí era un vaixell més petit, més maniobrable, i era que les flotes els tenien una mica per auxiliar-los. Si havia que fer de correu, no? Els enviaven a ells. Si havia que vigilar una mica o avançar-se per alguna cosa, doncs també enviaven a queixos bergantins. I en la flota d'en Portuondo també n'hi havia dos. Per l'altra banda, en Cachidiablo també porta, diuen, galeotes i fustes. La galeota és una mica més petita que la galera, però és el mateix sistema, és el mateix sistema. Totes les galeres galeotes també porten uns canons d'un a tres, quatre, no gaires, vull dir que van preparats per en un primer moment atacar en el contrari des de la distància, tot i que llavors la guerra es fa cos a cos, vull dir, aquests vaixells el que fan és ajuntar-se i s'aborden. Això serien una mica els modus operandi d'aquestes fregues.
Quantes embarcacions portaven li podem dir Cachidiable o Drupal Diable, indistintament?
Sí, exacte. Jo per fer-ho més, perquè la veritat és que els noms dels turcs són un poc complicats, no? Llavors, esclar, Cachidiable, ja.
Molt bé.
Li podem dir Cachidiable, sí, sí.
I quantes...
Llavors, quan portava una flota de 15 galeotes. També diuen, allà a fons, que posen 8 galeotes i 7 fustes. La fusta era el mateix que una galeota, però una mica més petita. Clar, en total, realment es junten allí davant l'espalmador 25 embarcacions.
Déu-n'hi-do. I per què es van juntar? Expliqui'ns una mica la successió dels fets. O sigui, per què Cachidiable va acabar finalment en aquesta part del nord de l'illa de Formentera, la seva illa de l'Espalmador? De quina manera el va descobrir Portuondo?
Sí, resulta que quan estan ells diguem, a les costes de la península, saben un de l'altre. En Cachidiable li han dit que en Portuondo parteix de Persalou a buscar-lo, i ell, clar, de seguida, ja molt carregat, perquè portava 1.500 moriscs d'aquella zona que han dit d'Alacant, llavors ja parteix, se suposa que parteix cap al Alger. Se suposa que parteix cap al G. I en Portuondo parteix d'una mica més amunt, de Persalou, doncs, a veure si el pot trobar. Però les cròniques ens diuen que feia vent, feia molt de vent. Llavors, el vent i el mal temps el va portar en Cachidiable, clar, a recerar-se a Formentera. També es diu que, com que portava tanta gent, necessitava de proveir-se de llenya i proveir-se també, sobretot, d'aigua, perquè és veritat que entre tots els vaixells es portaven, entre la tripulació i el botí que havien, els cristians que havien agafat i els morís, portaven molta gent. Llavors, per aquesta raó, pues, uns van a Formentera i ells en Portuondo pues, va darrere, de més amunt. I el primer que fa en Portuondo és aturar-se a Sant Antoni, en el port de Sant Antoni, i envia el bergantí a parlar amb el governador de vila. I el governador, efectivament, li diu que sí, que han vist vaixells contraris que estan per Formentera. I és quan ja baixen de Sant Antoni en tota la flota d'en Portuondo, per la banda, diríem, de Santa Eulari, per no ser massa vistos,
clar.
I ja van diríem, a buscar en Cachidiable, diríem, cap a l'Espalmador. En un primer moment, en Cachidiable sembla que li té por. Sembla que li té por i vol fugir. Però quan veu que la flota, diríem, d'en Portuondo no està gaire ben alineada, perquè hi ha unes estratègies de guerra, normalment una flota per lluitar, pues es presenta en forma d'arc. perquè és més fàcil així que el contrari, diríem, no abordi els vaixells, no els pugui abordar. Llavors, ells tenen un problema per la illa dels penjats, que embarranquen unes embarcacions en Porto, uns capitans, dos, diríem, d'en Porto Hondo, queden embarrancades per allí. Clar, tot això els fa retardar una mica, perquè, clar, els han de desembarrancar, i perden una mica aquesta alineació de guerra.
Clar, i també entenc també que perden la capacitat de sorpresa, perquè Porto Hondo es desplaçava de matinada i ja no guanya, diguem-ne, el fet de poder irrompre per sorpresa a la badia d'Espalmador, sinó que ja l'havien vist a venir perquè es va fer de dia.
Exacte. A més, que el factor sorpresa també, a part de que això és un motiu, però des de l'Espalmador també tenen vigilants, diríem, estucs, vull dir, es posen a la torreta i també vigilen sempre cap a... perquè ells saben que van al darrere. Pues miren que de tenir vigilants per poder-los informar. Clar, quan els veuen, quan en Caci Diable de partir cap al G, veu tot aquest desgarbell que també venen tan alineats i tornen darrere, i és quan ja comença, diríem, la lluita. Això seria una mica, a grosso modo, el que va passar. Sí.
La lluita que, com vostè apuntava, doncs va estar marcada per aquesta entrada en tromba de les embarcacions de Porto Hondo sense gaire ordre ni concert, perdent aquesta formació en forma d'arc que vostè esmentava que era la més comuna per evitar els abordatges pel flanc, pels laterals. I què va passar? Com va ser la batalla? Entenc que va ser la mateixa badia de s'Espalmador?
A la mateixa badia, exacte. Molt, perquè en Porto Hondo, per fer la batalla, el que va fer és perquè les galeres són vaixells que, com hem dit, portaven molta gent, però són reduïdes, són de dimensió reduïda. Llavors, portar tanta gent, això pues era una incomoditat. I el que fa és deixar-los a terra. El que fa és, molt ràpidament, deixar aquesta gent a terra i quedar-se en sorremers i en sa gent dels barcos, la tripulació de guerra i la tripulació que porta de corrent, no? I... clar, i així és quan el resultat, diríem, és nefast. Nefast perquè de ses vuit galeres que té en Porto Hondo, sis d'elles són capturades. I són capturades amb tota la tripulació. Dos intenten fugir perquè quan es veuen perduts. A les 9:30 del matí cau l'estendard de Porto Hondo. Llavors ja es veu que allò està perdut i giren per escapar-se dos d'elles cap a Eivissa. Amb tan mala fortuna que una d'elles, queda una galera, queda embarrancada en el cap de Castellví, allí davant l'Espalmador.
Sí, Castellví, i tant.
I, exacte, doncs queda embarrancada allí. I l'altra, l'única que aconsegueix escapar, pues, posa rumb cap a Eivissa. I això és el resultat de les vuit galeres i els dos bergantins, pues, tots capturats, menys una. Perquè la que queda embarrancada, com que no la poden fer servir, no se la poden emportar, perquè quan es guanyava una galera també era una cosa molt important, perquè tu t'apropiaves també d'aquell barco i passava a formar part de la teva flota.
Clar.
També. Llavors, el que fan amb aquella galera embarrancada és incendiar-la, perquè si ells no se la poden endur, almenys que ningú més la pugui utilitzar, i la incendien. I la que s'escapa, pues, pot aconseguir que era... el capità era un tal Martín Arego, d'Arego. Ell sí que pot arribar ja a Eivissa i és l'únic supervivent que, diríem, com a capità, ell i poca gent més.
A veure, deixi'm que li pregunti un parell de coses que ens venen al cap. Primer de tot, els moriscos que estaven en terra, o sigui, persones que van embarcar a la costa de Llevant i Drupa el Diable els va deixar a s'Espalmador per poder escometre l'acció bèl·lica tranquil·lament. Aquests moriscos van participar també en l'acció bèl·lica, no sé, amb ballestes o d'alguna manera des de terra?
Efectivament, sí, les cròniques ens ho diuen, que ells des de terra pues, fan el que poden i també participen en aquest tipus d'arma, diríem. De... Sí. Això també ens indica el prop que estaven de la costa.
Clar. El prop que estaven de la costa, clar. I d'altra banda, pel que fa als... entenc que van, no sabrem amb exactitud el número de morts que va produir aquesta batalla del matí del 25 d'octubre de l'any 1529. Hi ha alguna aproximació del número de morts?
Sí, més o menys. Vull dir, els números una mica ballen una mica.
Clar, clar, clar.
Vull dir, hi ha com una horquilla, no? Però realment hi va haver entre 400 i 500 morts espanyols.
Déu-n'hi-do.
I una trentena per part dels turcs, segons podem veure i podem llegir en les cròniques d'aquell moment. També els turcs feren captius a 400 persones, vull dir que també és molt. La major part era la gent que remava les galeres d'en Portuondo, que de seguida els varen canviar pels seus, no? Vull dir, a ser remés molt dur. Llavors, és el que... però allò era una pràctica, tot això eren pràctiques que es feien durant...
Habitual,
a més petita
sí.
escala, no? A més petita escala, es feien amb aigües nostres, però amb més petita escala. I llavors es varen quedar també unes 200 persones que varen, quan se varen veure perdudes, varen saltar a l'aigua i varen arribar a l'espalmador, a lo darrere de la batalla. I d'aquestes persones, clar, també llavors quedaren a la sort d'en Cachi Diable, perquè després de la batalla s'hi va fer 7 dies de l'espalmador. Tota aquella engentada va quedar a l'espalmador durant 7 dies. Que jo penso que devien haver de posar una mica d'ordre a tot aquell caos de la batalla. I, o també podria ser pas vent, que pas mal temps, que potser havien d'esperar una mica que es mal temps se n'anàs. I de totes maneres ja no els hi venia d'un dia. Vull dir, ja ningú els hi feia por. Vull dir, la flota d'aquella zona destinada, diríem, a vigilar i actuar, vull dir, estava desfeta. Vull dir, tampoc... quina pressa devien tenir. I allí s'hi quedaren 7 dies. I fins que llavors ja sortiren cap a la gent.
Remarcable aquesta desesperació, no?, dels tripulants de les embarcacions de Portuondo, que veient que tot estava perdut van saltar a la mar per intentar arribar fins a l'espalmador i amagar-se com van poder per salvar la pell. 7 dies va estar Cachi Diable i els seus a l'espalmador, de manera que, bé, hauria de ser bastant difícil, diguem-ne, escapolir-se de la persecució dels corsaris de Cachi Diable. D'altra banda, què li va passar a l'almirall Rodrigo de Portuondo?
Bueno, Rodrigo de Portuondo era un capità d'una de les galeres i era el fill d'en Rodrigo de Portuondo. En les fonts li diuen Domingo, però tot sembla que es deia Juan de Portuondo.
Ah.
Llavors ell el agafen captiu, és un és l'únic capità, però els altres tots moren. A ell sí que l'agafen captiu i se l'emporten cap al Gir. I el maten un temps després d'una forma una mica violenta, però era com els llavors ho feien els turcs. Pensem que estàvem en temps de guerra.
Quan diu una forma violenta, a què es refereix?
El que podem llegir posa empalado. Però per l'Udís va ser més dura aquesta violenta, aquesta forma de morir, perquè els germans Barbarroja eren una mica bruts, diríem, d'alguna manera.
Sí.
I el que es va fer amb ell i un parell de capitans més que tenien capturats d'altres vegades, potser que també els enterraven mig fora, mig dia, i llavors posaven cavalls, diríem, per allí a rodar. Vull dir, utilitzaven formes molt, molt, molt violentes.
Déu-n'hi-do.
Sí. I va morir, tristament, d'aquesta forma violenta, sí.
Bé, doncs ja ho veieu, una de les històries més remarcables d'aquest període del despoblament a Formentera, entre mitjans del segle XIV i finals del segle XVII, és aquesta batalla naval de Porto Hondo. Avui n'hem volgut saber una miqueta més amb Nana Colomà Mari. Escolti'm, i abans de que se'n vagi, parlim de Catxi Diable, Aydin Rais. Qui era? Era algerià? Era turc? Quin era el règim, diguem-ne, del corsari, en aquest cas el corsari nord-africà?
Exacte. El Angeredin Barbarossa era germà també d'un tal Horus Barbarossa, que realment són dos personatges que, si bé a ser germà gros, comença com a cursar, primer com a pirata, jo crec, perquè li era un home poc escrupolós. Els dos eren de grecs, de Lesbos, havien nascut a Lesbos, mare cristiana, però ells sempre havien professat l'islam, i en un moment determinat es traslladen cap a Barbaria per fer negoci, per dedicar-se, diríem, a escomès i això. I en el germà gros és el primer que es dedica en aquest comerç, es dedica també a portar els musulmans i moriscos que volen de la península, com havíem dit abans, volen anar cap a Nord-Àfrica, i en un moment determinat comença a aliar-se, a fer aliances amb la en su sultà de l'imperi turc. Llavors, ell sí que és veritat que mor molt pronta, mor l'any 1518 amb una frega també contra els espanyols, i el substitueix en aquest Angeredin Barbarossa. I ell, doncs clar, ja té els contactes fets, vull dir, ja sempre actuarà baix, diríem, com a servei del sultà de l'imperi turc. Serà un protegit. Diríem, i l'imperi turc ja li va bé tenir un com en Barbarossa que fa i desfà, i té molts de corsaris barbarescos pues, al voltant seu i al servei seu.
Però entenc que Drupal Diable era, diguem-ne, un corsari al servei de Barbarossa, és això?
En Drupal Diable era la mà dreta d'en Barbarossa. Sí,
molt bé. Sí. I el nom, això de Drupal Diable, sap d'on li ve?
Sí, conten que era una mica bruixot.
Ah.
Sí, ah. Era una mica bruixot. De fet, diu que quan podem llegir, que quan s'anava d'algun port, ell mirava un llibre que tenia, per lo vist, i allí pues, li venia inspiració, no sé quina excusa, no queda clar el que hi feia, però mirava dalt un llibre i veia si el viatge li aniria bé, no, vull dir, si era convenient sortir. I quan va sortir a l'espalmador, diu que va mirar el llibre i el llibre li va dir que tornàs. I per això va dar també mitja... Bueno, també diuen que va dar també mitja volta per això, que va ser llavors quan va veure en Porto Hondo tot, diguem, i la seva línia tota desfeta.
Indefens, sí, sí.
Per tant, era una mica diablot, sí, sí.
Bé, doncs ja ho veieu, una història apassionant, la que ens explicarà aquesta tarda a partir de les 7 a la sala de plens del Centre de Dia Nana Colomà Marí en aquest curs d'història de Formentera dedicat al despoblament. Recordeu que hi ha més sessions del curs d'història. El dijous d'aquesta setmana, na Francisca Torriera posarà el focus en les salines de la Formentera despoblada. El dimarts vinent, 21 de novembre, Antoni Ferrer a Bàrzuza oferirà una nova lliçó, en aquest cas sobre la gestió d'una illa despoblada. El divendres 24 de novembre, José Manuel Pérez Burgos centrarà la seva intervenció en una altra illa repoblada, amb l'exemple de l'illa plana Nova Tabarca, a Alacant, i el curs d'història de la Formentera despoblada finalitzarà el dissabte 25 de novembre amb un passeig per la Mola a Sa Talaia i alguns aljubs de la mà d'Alberto Torres Colomà. Anna, moltíssimes gràcies i fins aquesta tarda a les 7 a la sala de plens del Centre de Dia.
Moltes gràcies i esperem.